I bé, continuem en la ronda d'entrevistes que tenim el dia d'avui. La veritat que avui tenim una entrevista molt interessant d'àmbit cultural i també, per no dir-ho, d'àmbit històric. I tenim en nosaltres un historiador de la comarca i de la província. Saludem a Narcís Tena Sales. Bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, Cristian.
Pues és un gust que estigues aquí amb nosaltres i, sobretot, gràcies per esperar a entrar en directe. I bueno, avui anem a parlar més que d'un procés de l'àmbit històric, més que d'això anem a parlar d'una persona. D'aquí unes setmanes, en concret, ara parlarem d'això, però tens una exposició a la localitat de Benicarló. I bueno, m'agradaria que ens pogués explicar, no?, de què vas a parlar i, sobretot, de qui vas a parlar.
Sí, bueno, primer que res, agraït-vos a tots a casa vostra que deixeu un espai per a poder explicar i publicitar estos actes, no? Parlaré principalment de la conferència, és una conferència que faré el dissabte, dia 18 de maig, a la sala de premsa del convent de Sant Francesc de Benicarló, del MUCBE, i serà a les 5:30 de la tarda. Una conferència titulada La repressió franquista contra les dones de Benicarló, 1938-1945, el cas de la Ferrera, història d'una família destrossada. Este treball s'enmarca dins del meu projecte de tesi doctoral. I qui era la Ferrera, no? La Ferrera era, bueno, Vicenta Rosa Ferrer Soriano, coneguda com la Ferrera, que va ser la primera afusellada per justícia militar en Consell de Guerra de la província, la única de la comarca i la única dona afusellada de Benicarló. És a dir, van haver 25 dones represaliades que van patir condemnes de presó, van patir humillacions, vexacions, però ella va ser la única represaliada, afusellada, no? I intentaré explicar el perquè d'eixe cas i pressió contra ella. Per què va ser ella l'única afusellada?
La veritat que avui m'agradaria enfocar més l'entrevista, com bé dies, no?, en l'àmbit d'explicar un poquet la seva vida, la vida d'esta dona benicarló. I abans de començar l'entrevista em dies que a la localitat la veien com una dona que no estava molt ben vista, no?
Exacte, sí. Tot va ser... Ella, bueno, la investigació, jo l'he fundamentat principalment en tota la documentació que hi ha a l'abast. És a dir, estem parlant de gent corrent, de gent del Benicarló del primer terç dels anys 30, del primer terç del segle XX, gent normal. Eren la família, sí que és veritat que eren molt pobres, eren mariners, eren llauradors, jornalers, més que res, i va ser a partir de la guerra... perquè inclús abans els fills de la Ferrera van ser protagonistes en el món futbolístic benicarlando, però va ser a partir de la guerra quan, degut a aquestes misèries socials, misèries humanes i misèries que els va tocar patir, tragèdies dins del context familiar, i ha que tindre en compte que la Ferrera, Vicenta Rosa Ferreres, va tindre 10 fills i d'aixòs 10 fills se li van morir 4. 4 en edats molt petites, 2 mesos, 1 any i mig, 6 mesos, és a dir, de raquitisme, de sarampió, d'enfermetats de misèria, no? Eixa situació en un context d'un Benicarló on predominaven principalment el que seria les classes poderoses, i hi havia una gran massa jornalera, sobretot Benicarló, que era una ciutat que tenia un gran arrelament cristià, catòlic, era molt conservador. Això va provocar que durant la guerra els fills, degut a aquelles misèries i desigualtats de la situació del moment, prengueren una part protagonista en el comitè revolucionari de Benicarló, que també hi ha que tindre en compte que Benicarló va ser la cuna de l'anarquisme a la comarca. I, clar, eixa història de vida no hauria sigut possible de fer-la sense la consulta de tota la documentació que tenim al respecte d'ella. És a dir, una documentació que parlem de documents civils, documents de registre civil, ja dic que era gent normal del poble, i que, per desgràcia, la documentació que ens aporta per saber qui era o com era ella, en este cas, perquè dels fills tenim poca documentació, és documents de mort, que jo denomino, no? Són documents de mort, de papers que es van tramitar en una intenció aniquiladora en aquell context de postguerra, no? Per tant, és trist, no?, que aquesta única documentació que hagin generat aquesta gent corrent siguin aquests documents que quan els llegeixes saps que eren documents que cada pàgina que s'escrivia era una pàgina menys en la seva història, perquè els acaben conduint a la mort, com va ser el cas de la Ferrera, no? També, bueno, hem comentat antes la qüestió de la investigació dels historiadors, la necessitat que n'hi ha de criticar correctament, de llegir, d'analitzar aquests documents, concretament documents que es van fer en un moment que tenen un passat humà, que tenim que tenir el context, els condicionants del temps, els agents i la ideologia en què se van generar aquests documents. És a dir, documents que tenien la intenció d'acabar en la persona a la qual se feia referència. Amb això vull dir que tot el que diuen els documents a què em refereixo als expedients sumaríssims, consells de guerra, que és en el que jo treballo, tenim que llegir-los entre línies, és a dir, i saber-los analitzar i traure el que no diuen els documents. Per això hi ha una part molt important que són les fonts orals, que també podem parlar-ne sobre este tema, no? I bueno, tornant al que has comentat al principi, no? Per què la tenien vista com un dimoni o com si fora la malícia en persona? Però que han comentat, no per ella pròpia, com a persona, sinó per més que res per l'actuació de la millor, aquella actuació tràgica que van tindre els seus descendents o el seu home en aquell context tan, tan terrible com va ser la guerra i sobretot els primers moments revolucionaris del 36 en el cas de Benicarló, no? Però hem que tindre en compte que la conferència que es posaré d'aquí una setmana, més o menys, és per explicar realment, contextualitzar i ser Benicarló de l'any 38, de la immediata ocupació, contextualitzar els 25 casos de dones que van represaliar i especialment traure a la llum, traure les teranyines d'eixa memòria clarament... una memòria que encara perdura dia avui, una memòria heredada del franquisme que perdura sobre Vicenta Rosa Ferrero Soriano, no? Explicar qui era, no sols ella, sinó qui era la seva família, explicar-ho tot, és a dir, tot és tota la història familiar que he investigat d'una forma intensa durant este any i mig, dos anys.
Per a tota la gent que vulgui assistir a aquesta xerrada, conferència que donaràs, on serà i quin dia i sobretot a quina hora?
Sí, la conferència serà el dia 18 de maig, dissabte, a la sala de premsa del convent de Sant Francesc de Benicarló, el MUCBE, a les 5:30 de la tarda. I, bueno, la conferència, també hi ha que dir-ho, està organitzada pel Centre d'Estudis del Maestrat i per l'Associació Feminista Libera de Benicarló, que, bueno, el Centre d'Estudis porta més de 40 anys promocionant estos actes culturals, conferències, sobretot cada 6 mesos se fa una conferència o un acte cultural, una ruta, una exposició. Dins d'este semestre ha tocat la conferència que jo presentaré, i després l'Associació Libera de Benicarló han apostat per este tema i les dono les gràcies per el paper que fan en la defensa de la posició de la dona i de la reivindicació del seu paper tant a dia d'avui com aquelles dones que tant van patir en temps passats, no? I bueno, la intenció és esta, sobretot traure a la llum este tema de la Ferrera i explicar la repressió sexuada, que és una repressió diferent als homes, és la repressió que es va tindre contra les dones, tenen continguts específics, uns atacs i unes formes clares que atacaven directament a les dones com a tals, entenent dona pel seu sexe, com a polítiques també per la seva ideologia, és a dir, era una repressió de gènere, no? Una repressió que atacava directament el gènere i la identitat femenina, no? I després saber entendre el per què aquelles dones que van viure un un període democràtic on va ser la Segona República, que els va permetre sortir de casa, els va permetre votar, els va permetre debatir, els va permetre involucrar-se en ambients que eren, estaven masculinitzats, perquè després del franquisme va considerar que aquestes, totes, aquestes dones, per viure en llibertat, ara mateix, d'una forma violenta, se'ls tenia que imposar aquest model de dona franquista, casolana, cristiana, mare dels seus fills, ama de casa, no? És a dir, aquelles dones lliures havien transgredit un model que durant el franquisme, com tots sabem, era un model inviolable. La dona estava supeditada al paper de l'home. Per tant, aquelles dones lluitadores durant la República van veure un canvi en les seves vides evident. Més, no n'hi ha que dir d'aquelles dones que el franquisme va acabar aniquilant perquè li interessava que no estigueren que no visqueren, no? Ja no per elles mateixes, sinó moltes vegades per delictes que eren delictes transitius, que se diu, delictes dels seus pares, dels seus germans, dels seus homes, és a dir, delictes de que com a dones que eren havien influenciat o havien condicionat l'actitud, els comportaments dels seus familiars barons. Este és un dels casos de la Ferrera. A la Ferrera, ja que dic que és la justícia, perquè no és un judici el que se li fa, allò és un tribunal inquisitorial, se l'acaba assassinant, ja no dic executant, sinó assassinant, en menys de 2 mesos, en un mes i poc, des del moment en què la detenen fins al moment en el qual és afusellada al costat d'un altre xic benicarlando, de Joaquín Chau, al cementeri de Benicarló, i que a dia d'avui encara les seues restes no estan localitzades, i la família, que vaig tindre la sort de poder trobar tota la família que queda, no s'ha sabut mai res de la seua abuela, de la seua iaia, la Ferrera, a part del que els han contat o del que jo els he pogut contar, no? Són tragèdies d'aquell temps que hem d'anar redescobrint i sobretot explicant en un criteri.
Pues, Narcís, de veritat, crec que estarà molt interessant aquesta conferència i, bueno, des d'aquí de Cadena Ser invitem a que tots puguen assistir i sobretot escoltar d'un tema tan interessant com aquest.
Sí, jo, bueno, vos agraeixo a Batros l'oportunitat que m'ha donat de poder donar-li difusió al tema i sobretot en esta investigació tan interessant i tan d'una forma que l'he agafat tan pròpia, perquè jo crec que és molt important, no? Sobretot després també de contactar amb la família, en els nets i en els descendents que queden de la Ferrera, que van tindre que desaparèixer de Benicarló per sempre, que ja no han tornat a aixafar Benicarló, i que fins i tot va haver part de la família que tenia un trauma anar a Benicarló per lo que allí havien viscut, no? Per tant, crec que el dia 18 de maig serà un dia també simbòlic, ja ho descobrireu el dia de la conferència, perquè és un dia simbòlic per la vida i la història de la Ferrera, sinó també perquè retornaran als orígens d'un poble que en 2 mesos se'ls van acabar expulsant, els van acabar un poble que se'ls va convertir en un pou de mort per a ells.
Pues, Narcís, moltes gràcies per l'entrevista del dia d'avui i estarem molt pendents d'aquesta conferència i esperem que en puguen ser moltes més.
Això esperem, seguirem investigant.
Moltes gràcies i no res, que passen molt bon dia.
Igualment.
Gràcies.